Sant Cugat a fons, el magazín.
Parlar de sexe és més complicat que practicar-lo. Els tabús sempre han estat presents i parlar sobre sexe amb qui sigui ha esdevingut un mur que, per poder avançar, cal enderrocar. Pocs són els que s'atreveixen a donar aquest pas i Roser Amills, mallorquina molt vinculada a la nostra ciutat, ha decidit que no calen més tabús i ha recopilat uns poemes molt intensos al seu últim poemari, Morbo. Coneixem una mica més aquesta escriptura i els seus versos.
Cugat Ràdio, les nostres recomanacions.
Morbo, de Roser Amills Bibiloni. Edita Petits Llibres.
El morbo és una atracció per quelcom que no comprenem, el desafiament, l'ennuegament, la confiança, la porta per anar a jugar que s'obre pels que no han fet bondat a l'hora d'estudiar lliçons, absurdes i empedreïdes, plenes de tempestats i remolins. No exigeix mèrits propis, no és res personal, i és de tots i és de ningú. El morbo és ara mateix el nostre únic festival abastable en termes orgànics.
Això que escolteu és el Morbo, el poema que dona nom a l'últim llibre de Roser Amills. Nascuda a Algaida, un petit poble de Mallorca, aquesta escriptora va estudiar filologia romànica a la Universitat de Barcelona, on s'hi va traslladar amb tan sols 17 anys. Poetessa i periodista, ha col·laborat amb els principals grups editorials del país a través de nombrosos articles i ressenyes literàries i crítiques d'art contemporani. A Sant Cugat va col·laborar amb el diari Quatre Cantons i també amb entitats locals com Garals Galeria d'Art. Com a autora, ha publicat diversos llibres de narrativa, però Amills ha destacat per la seva vessant poètica. S'estrena amb Uno solo, por favor, i després arriben L'ais per amants distingits i altres paraules i L'arbreda brenca. Amb Morbo arriba ara un llibre amb les idees molt clares, sense tabús ni prejudicis i ple de sentit de l'humor. Els crítics consideren que és una declaració irrebatible i que representa el morbo en el seu estat més àlgid. Els seus lectors consideren morbo una experiència íntima i irrepetible que ens fa sentir especials. L'editorial Petits Llibres presenta una obra amb prop de 40 poemes plens d'erotisme i on queda palès que el català pot ser una llengua molt obscena. En aquest poemari trobarem denúncia social, pecat contundent, una revisió de la sabata de Palau i Fabra i una acurada anàlisi del que som i el que sentim.
Avui em llevo un altre cop, estic content de ser qui sóc, tenir-te a prop em fa feliç.
De la seva trajectòria, destaquem el primer premi de narrativa breu de Sant Jordi de la Universitat de Barcelona i el primer premi de poesia Universitat Politècnica de Madrid. Des de 2006, Roser Amills compagina l'escriptura amb el periodisme, l'assessoria editorial i tallers literaris centrats en poesia eròtica. Pots trobar més informació sobre Roser Amills a la seva revista digital nosotres.com i a la seva pàgina web derosario.com. Morbo ja és a la venda a les llibreries locals. Us deixem amb el poema Allò que ens mereixem.
Cada època té les fantasies sexuals que mereix, i avui no, i demà potser sí, i encara no uso condó per a les paraules, les deixo anar a pèl, i li pots posar tots els rombes que vulguis a cada vers que escric, i m'atrapa, i m'embolica i em deixa sola. I si m'enamores dels meus pits diminuts, no t'abandonaré. I si el meu sexe reclama atenció, potser és només perquè tinc ànsies suficients per declarar-te tot allò que enyoro del futur. De quan només era una nena sense pèls i vaig somiar que gaudiria.
Cugat Ràdio, les nostres recomanacions.
I tant que sí, recomanacions des del 91.5 de la FM. Ja ens acompanya a l'estudi en Sergio Morales. Sergio, bon dia.
Bon dia, Sílvia, de nou.
Que s'ha llegit Morbo.
I tant, que m'ho he llegit.
Fas una cara diferent.
Ah, sí?
Jo crec que sí.
Ai, no he mirat aquest matí al mirall, segurament podria ser.
Potser tenim respostes amb la nostra convidada.
I tant, perquè tenim a l'altra banda del telèfon a Roser Amills, l'autora d'aquest poemari. Bon dia, Roser.
Hola, molt bon dia.
Bon dia.
T'ha agradat la presentació?
M'ha agradat moltíssim. Ho he llegit molt bé i la veritat és que ho trobo superencertat, la música que heu triat.
Doncs escolta, una miqueta de morbo a quarts d'onze del matí no va gens malament, eh?
No, i amb aquest dia solejadet i tot, jo crec que acompanya.
Comencem el dia amb forces, llavors.
Sí.
Doncs vinga, Sergio, la Roser Amills per tu sol, que la sort acompanyi.
I tant. Roser, com dius al principi del llibre, el teu primer escrit, dius que no s'ha d'ignorar el morbo. què passa si s'ignora el morbo?
Clar, si s'ignora, doncs hi ha molts problemes, perquè la gent que té alguna cosa per expressar i no l'expressa, ja sabem, ens han dit els psicòlegs, ens han dit els metges, que acaba d'alguna manera trobant-se malament, trobant-se a disgust amb el que realment pensa i el que la societat se suposa que li demana.
Per tant, com surt a la portada del poemari, posa-nos una definició de saludable.
Clar.
Està ben relacionat això.
Sí, sí, és que jo crec que el saludable és que siguem capaços de ser el que som en totes les coses bones que això comporta.
Exacte. I arriba aquest llibre, Morbo, a la nostra redacció i sembla que sigui una mena d'esdeveniment, un llibre, un poemari sobre sexe en català. Sembla que sigui un tabú això. Per què hi ha tabús encara?
Sí, la veritat és que continuo sense saber-ho, simplement en aquell llibre doncs ho denuncio d'una manera pacífica i amb un somriure, a veure si ens adonem que també les noves generacions s'estan trobant a les mateixes, no sé, traves per dir el que realment senten. Ara es pot parlar de moltes coses, però continua sent un problema parlar de sexe i jo crec que això no hauria de ser així.
I com es pot eliminar aquest problema?
Doncs que cada un sigui valent per no fer el doble joc de voler semblar que totes aquestes coses no les tenim a dintre de la nostra ment i exterioritzar-les en naturalitat i en simpatia i jo crec que tothom estaria molt millor si ho féssim així.
I digue'm una cosa, utilitzar la poesia com a mitjà d'expressió suavitza el tema o li dona més erotisme?
Sí, jo crec que li dona més erotisme perquè la poesia el que té és que té una lectura molt àmplia. Tu llegeixes un vers i el vers diu el que diu, però hi ha molt més amagat a sota que acaba emergint un cop has llegit el poema i fa pensar. Llavors, crec que és més interessant dir-ho en poemes i també pel que comentaves, que en poesia catalana no és gaire habitual. Hi ha poesia eròtica, evidentment, però sempre com per presumir de coses, per fer, no per dir les coses tendres o ridícules que també hi són, i jo crec que és necessari que sapiguem riure una mica en tots aquests temes que sempre han estat tan seriosos.
Clar, és que en aquest sentit això que dius és bastant interessant. El català és una llengua que sembla que no es pogués utilitzar per parlar de temes obscens i ara tu arribes, escrius aquest poemari i trenques aquesta barrera.
Clar, el secret és parlar amb el llenguatge col·loquial i real sense amagar-ho darrere de metàfores massa complicades. Es tracta de dir les coses clares i dir-les pel seu nom.
Clar, és que des de fa bastants anys se'ns ha imposat que per parlar de sexe s'ha d'utilitzar un llenguatge sempre molt mesurat, per ser molt políticament correcte, això...
Sí, per posar-ho maco, perquè la gent, com que té por de dir-ho, busca maneres d'encobrir-ho, d'amagar-ho, i fer-ho com més espiritual, i veure, estem parlant de carn i de fluxa i de damunt de coses que són maquíssimes, perquè també l'interessant és veure que pot sortir tota la bellesa que hi ha en tot això i que normalment no es parlen, s'amaguen.
Clar, això que deies de fluxes, el teu poemari a Morbo expliques més d'uns cops, utilitzes paraules que són molt descriptives quant a l'anatomia del cos.
Sí, lletarada, per exemple, o paraules que a mi em semblen maquíssimes i que hi coincideix la gent que ha escoltat els poemes als recitals, m'ho ha dit, que divertit i que maco i que sa.
Clar, sobretot.
Sí.
Naturalitat davant de tot, sembla, llavors.
Sí, sí.
Llavors la subtilesa per parlar de sexe s'ha de tenir, però amb certa distància, oi?
Clar, sí, perquè estem parlant d'una cosa molt intensa. Clar. Llavors, si ens posem a dir-ho amb massa subtilesa, és que es perd el que volem dir i ens fem un lío. Jo crec que si vols dir cul, has de dir cul, i ja està, no té més secret.
Clar, i de fet, al poemari hi ha molta, molta part de tu. Per exemple, hi ha dos poemes, Rondalla Mallorquina 1 i 2.
Sí.
Clar, això perquè tu vas néixer a Mallorca, llavors aquí demostres que potser sí que enyores una mica ses illes.
Sí, i tant, i tant, i hi ha moltíssim de mi també, no només pel meu origen geogràfic, sinó també perquè tot són o coses o que m'han passat realment i no me n'amago pas, o coses que he imaginat que ve a ser el mateix, perquè tenim un món molt ric dintre de la nostra ment que també forma part de la realitat que vivim.
Per tant, llegint Morbo, també coneixerem una miqueta més a la Roser Amills, la Roser Amills més íntima.
Sí, sí, en aquest llibre estic, em mostro amb transparència.
I, de fet, amb això de transparència, hi ha un poema que a mi, com a home, m'ha donat bastant que pensar, que és l'ordre és definitiu.
Ah, sí, aquest és molt divertit. Sí, sí.
I jo em pregunto, què volen les dones dels homes? Perquè amb aquest poema...
Sí.
Et quedes bé, amb un pam de nassos.
Sí, bé, les dones és que el que ens passa és que ho volem tot. Això és un clàssic. I llavors, com que ho volem tot, estem fetes un liu perquè realment ho volem tot, però després ens trobem que d'una manera dissimulada i poc clara se'ns demana que només vulguem certes coses i ocupem un rol. Llavors en aquest poema trenco el rol perquè el que faig és prendre una actitud més masculina que també hi és en nosaltres, igual que un home també té la seva part femenina, és el del yin i el yang. I evidenciar això és una cosa que a mi em continua fent gràcia que sobti, que produeixi sorpresa perquè és que realment som així i si som sincers en nosaltres mateixos ho hem de veure.
Clar, això està claríssim, però clar, és aquest el poema, jo, des d'aquí és dels que més em van divertir, potser, és un poema, clar, que dona la volta a la truita completament i ja dic, sobretot això a mi em va deixar bastant jugar, m'havia llegit un parell de cops i del plan, hòstia, cap on...
Aquesta dona de que surt en aquest poema és una dona que pren la realitat de la relació amb valor, amb dient realment el que li surt de dins sense agafar el rol de jo soc la noia i ell és el noi. No, és dir clarament que també tenim una part masculina molt divertida a les dones, jo crec que ens fa molt bé.
I tant, i queda demostradíssim. I ara que parlem d'homes, el llibre és més femení que masculí?
Bé, jo crec que la que parla, evidentment, sóc jo i sóc una dona i d'aquí no me'n puc sortir, però el que intento és entendre els homes i donar a entendre les dones als homes. És una cosa molt, molt positiva que hi ha hagut molts homes que escoltant els poemes o llegint-los m'han dit, doncs això no ho havia pensat així, no havia pensat que una dona... pot veure-ho d'aquesta manera i jo crec que és molt positiu, és com una mena de manual de com entendre les dones que és molt útil.
Clar, i ara que dius això de comprendre els homes, de comprendre les dones, amb qui és més difícil parlar de sexe amb els homes, amb les dones, depèn de l'edat?
A veure, és difícil sempre, però els homes teniu la sort de que hi ha molta més tradició. Un home pot explicar coses d'una manera molt més crua i molt més clara que una dona. Normalment un home ho explica a altres homes, però també en una relació la dona sol ser la que calla més i la que es fa més la interessant i l'home el que diu les coses més clares. Un exemple... molt senzill i molt evident, és que les dones sovint, no totes, però sovint s'amaguen de dir en tinc ganes, estic calenta, vull fer això, i se li ha d'endevinar. Llavors, clar, això ho fa supercomplicat, perquè l'home ha d'estar allà endevinant coses i igual s'equivoca i ella, perquè això hauria d'haver endevinat, i dius, bueno, això és molt complicat, millor parlem clar i serà molt millor per tots.
I tant, que ara faria falta un manual potser per entendre això. I una altra pregunteta, com li parles o com li parlaries a la teva filla sobre sexe?
Doncs sobretot, i el més important, jo tinc dos fills i un té 15 anys i li parlo al meu fill en aquests termes, però si fos una filla li parlaria exactament igual, perquè d'això es tracta, d'educar-los igual.
Bé, a la filla o al fill.
A la filla o al fill, de dir-li que faci el que realment li vingui de gust. No es tracta de prohibir, no es tracta de dir això no es pot fer, sinó de dir fes el que realment et ve de gust. I jo crec que això és una cosa molt important, perquè s'ha de confiar en que el que li vingui de gust serà el que li va bé, el que li convé. I treure-li del cap que és obligatori tenir molt sexe o fer coses que no li venen de gust, que hi ha adolescents que s'ho pensen, per ser més lliure, ser lliure quan un fa el que realment vol fer.
Exacte, per tant, fora barreres, però fora barreres al cap i a la consciència nostra.
Sí, amb una actitud en criteri, amb una actitud oberta i valenta de dir, jo sóc així i vull fer això, i això altre no ho vull fer i no per això sóc menys lliure o... Al contrari, és quan fas el que vols és quan ets lliure.
Exacte. I Roser, mira, una de les teves màximes és que primer s'ha d'observar i després es pot plasmar els escrits.
Sí.
Sí. Quan vas estar a Sant Cugat vivint, què vas observar?
Doncs a veure, jo de l'època que vaig viure a Sant Cugat, que van ser 9 anys, el que... socialment el que vaig veure, doncs, que hi havia moltes famílies, moltes parelles amb nens, i hi ha una actitud molt, molt lliure, els nens poden anar pel carrer, la gent surt, no hi ha problemes, s'està molt bé, però al mateix temps, al ser també un espai, doncs, on tothom es coneix, a vegades, jo ho veia sovint, la gent intenta... mantenir com una actitud així de que tot és de color de rosa. Jo crec que s'hauria d'expressar més el que realment la gent sent, el que amb més naturalitat. Llavors, hi ha molt bon rotllo a Sant Cugat, però jo trobo que havent-hi tanta gent jove hi hauria d'haver més passió pels carrers i més alegria pel que és l'amor, el sexe, que no es veu tant, vull dir, és com una cosa que queda més amagada en la intimitat de la gent. Jo no, a Sant Cugat no veia gaires petons pel carrer, alguns adolescents, però pocs.
Per tant, el morbo a Sant Cugat està bastant amagat encara.
Sí, és maco també que es reservi per la intimitat, que tampoc no es tracta d'anar muntant un circ cada cop que una parella surt al carrer. Però bé, és una petita observació de dir, Sant Cugatencs, passeu-vos-ho bé i gaudiu de l'alegria, de l'amor, del sexe, que al cap i a la fi és l'origen de la vida. Quina cosa més maca, no?
Roser, ha estat un plaer parlar amb tu. Al Sergio li ha agradat molt el teu llibre. I,
me n'alegro.
I a la resta també, eh? A ells i a elles.
I tant.
Quan el presentes aquí a Sant Cugat, que estem
doncs,
pendents?
Mira, ja m'han donat la data, el presento a la llibreria Mitos el 24 de març. I res, ja m'han dit que el tenen també a l'Abacus, a l'Alexandria i al Celler de Llibres.
Sí, sí, ja les tenim controlades i també des del 91.5 de l'FM, ja ho has sentit, una de les recomanacions de Cugat Ràdio. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i que el morbo us acompanyi.
Això esperem. I bé, els encugatens que vulguin donar un passet més enllà, que vulguin mostrar una miqueta més aquest morbo, aquest llibre, jo crec que els pot ajudar, Roser.
Gràcies. Exacte. Bon dia.
Adéu, bon dia, gràcies.
Como otoño al caer todo tu ser.
Comparteix les teves inquietuds. Si vols que parlem de salut, de feina, de consum, de seguretat, de medi ambient, d'oci, proposa'ns un tema. Tu pots ser el guionista del Sant Cugat a fons. Explica'ns-ho a fons@cugat.cat.